L'Ofici d'Educar a Catalunya Ràdio.
La mirada educativa de la Marina és una mirada concreta i alhora intempestiva. Concreta perquè vol intervenir en l'actualitat, és crítica respecte a les innovacions pedagògiques, a la introducció del management a dins de l'escola, en totes les seves diferents formes. Però això no vol dir que defensi una concepció vella de l'autoritat que abandona també els nens que no poden seguir. Però això seria quedar-nos en l'àmbit de l'escola, de l'educació. I com dic, la mirada de la Marina és també alhora intempestiva, va més enllà i apunta al que per ella ha estat sempre central, que és la idea de compromís. Entès com un exercici de la impertinència, com un atrevir-se a dir la veritat, a buscar la veritat i a defensar la llibertat. Podríem dir que l'escola és un lloc d'acollida, un lloc d'abraçada i alhora també d'autoexigència.
Benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit el filòsof Santiago López Petit. Per què ploren els infants més petits quan comencen el curs escolar? Cal trencar el vincle per fer possibles companyies i emprendre nous aprenentatges. El bateig consagra un plor en el qual se sosté i es renova el sentit de la comunitat, afirma la filòsofa Marina Garcés al seu darrer llibre, Males companyies. A partir de preguntes impertinents com aquesta, descobrirem els sentits i els sense sentits de la vida per aprendre a viure'ns i a pensar-nos de noves maneres. I ho farem amb...
Marina Garcés, filòsofa, escriptora i professora. Premi Ciutat de Barcelona. Premi Rosa Sensat. Que ens presenta avui Males companyies. Acabarem amb una crida pel Verkami de La bici de la Lola i el concurs dels llibres per somiar del Jaume Centelles.
L'Ofici d'Educar amb Elisabet Pedrosa.
Fer del nostre viure un desafiament i descobrir la condició política de la nostra existència. Marina Garcés.
Doncs avui a l'Ofici d'Educar, Marina Garcés, amb aquest Males companyies, i llegim Males companyies acostumen a portar... Les males companyies acostumen a portar-nos per bon camí. Sense atrevir-nos a anar amb estranys, només podrem seguir sent els mateixos. Només podrem seguir sent els mateixos. A les facultats de filosofia s'hi fan amics estranys, s'hi llegeixen autors estranys i s'inicien vides estranyes. Aprendre a pensar és aprendre a trobar l'estranyesa de les paraules, de les nostres maneres de dir i d'estar al món. Les males companyies no s'escullen, són fruit de les trobades que no hem pogut evitar. La llibertat no és un atribut o una propietat, és una forma d'impertinència per a la qual només ens poden convocar les males companyies. Marina Garcés, ens havien dit sempre, alerta amb les males companyies, i tu dius el contrari, agrair, acollir el que ens incomoda perquè ens sacseja i ens fa pensar.
És això. Aquest llibre és una invitació a no defugir i no refusar allò que ens sembla estrany, aquells que ens semblen estranys, les idees que ens incomoden, però també les paraules que potser no entenem d'entrada. És a dir, tot allò que ens treu una mica d'aquestes lògiques cada cop més autorreferencials, més d'ajuntar-nos amb els que són com nosaltres, els que pensen com nosaltres, els que diuen el que ja esperàvem, no? Tot això que diuen de l'autoconfirmació, que les xarxes alimenten molt, però no són només les xarxes. Jo penso que el que alimenta això és sobretot la por. I són temps en què vivim amb molta por a l'estranyesa, a sentir-nos estranys nosaltres mateixos, però sobretot a obrir-nos a allò que ens faria d'alguna manera desconèixer el món en el que vivim i haver-lo de pensar una mica.
Dius, el teu llibre, La llibertat, és una idea impertinent. Ser lliures és tenir consciència de tot el que ens determina, del que ho fa i del que podria no fer-ho, dels vincles que ens sostenen i dels lligams que ens encadenen, de les causes que coneixem i de les que no arribarem a comprendre mai. Ser lliures, podríem entendre, que és adonar-nos que no ho som i, tot i així, actuar, el que parles tu de la llibertat impertinent.
És això mateix. Som éssers determinats per moltes coses, pel fet mateix de que no hem, ni tan sols hem triat néixer. Jo crec que ni cap de nosaltres va prendre aquesta decisió. Per tant, arribem a un món, som el que som, una mena de bitxo que desconeixem molt, també, no? Ens pensem que ho sabem tot de nosaltres mateixos, ens busquem a nosaltres mateixos, fem teràpies o camins o tota mena d'esforços per saber qui som. Bé, no sabem què som en gran mesura, no? Però, en canvi, a partir d'això, podem fer moltes coses més o menys lliures, més o menys obedients, més o menys subordinades, més o menys resignades, més o menys exposades, més o menys obertes. Tot això és el territori concret de la llibertat. En canvi, ens han venut aquesta idea, no?, de fer-se un mateix, no?, de ser autor de la pròpia vida, com si fóssim un producte de mercat, no?, o un producte artístic, i això genera molt de malestar i molta malaltia de la qual estem patint en aquests moments. Per tant, potser que acceptem els vincles, les determinacions, els límits, però no per caure en la resignació, sinó tot el contrari, per veure què podem ser a partir d'aquí i com podem compartir-ho, sobretot.
Ara que dius això, ens han venut la idea. Una altra idea que ens han venut darrerament és posar la vida i les cures al centre. Això ho diem molt i és cert. I tu dius sí, però atenció. Quina vida volem posar al centre? La que volem salvar o la que volem viure? Tenir cura no és només acollir i curar les ferides, és lluitar per evitar-les i per canviar la societat que les produeix.
Sí, em preocupa aquesta concepció molt pal·liativa de les cures, com si en el fons darrere hi hagués una acceptació de que el dany és irreversible, no? De que la societat en la que vivim ens fa mal, per exemple, el tema dels joves i la salut mental, no? Doncs ara ser jove quasi bé, per definició, ja és una excepció que hi hagi un jove amb una mica de desig, de ganes, d'energia, de força de viure. Sembla una estranyesa, no? I en canvi la normalitat és malalta, no? La normalitat és malaltissa, és feridora, és destructiva sobre el planeta, sobre nosaltres. I, per tant, actuar és curar aquestes ferides, aquests danys, aquesta destrucció del món i de nosaltres mateixos. Home, sí, clar, si un cop està fet el mal, ens n'hem de prendre cura. Però això no és la normalitat. No podem acceptar que aquesta és la condició del nostre temps i que només podem ser, d'alguna manera, infermeres d'aquest món destructiu que ens emmalalteix. Curar, cuidar, és canviar el món que fa aquest, que ens fa tant de mal, no? Aquesta societat que només genera malalts i malalties, víctimes i butxins. Per tant, reivindico el desig, no? La imaginació, i per tant, sí, prendre cura, però prendre cura activa d'allò que no volem que sigui tal com és.
I a transformar el món i afavorir aquesta emancipació, com ens hi ajuda la filosofia? Sobretot a l'escola, eh?
Mira, jo penso que la filosofia, a part d'ensenyar-nos moltes coses dels nostres, bueno, de moltes tradicions, llegats culturals, persones que han pensat coses interessants, textos, etc. Això seria tota la part més cultural de la filosofia. Però, sobretot, penso que és una invitació a atrevir-se a pensar allò que no sabem com pensar. La filosofia fa això. Bàsicament, quan diem un problema filosòfic no és un endevinalla i prou, o una mena d'embarbassament per dir coses estranyes. És posar-nos allà en els límits del que fins aleshores hem pensat d'una determinada manera o del que se'ns fa difícil de pensar. Quan algú diu, ai, això no sabria com pensar-ho, bueno, ens posem en un mode diferent, no és el pensament funcional que ens fa fer les coses d'ara faig allò, ara penso allò altre. Aleshores, aquest moment d'interrupció per mi és molt interessant perquè, una, mostra els límits del que ja sabíem, del que ja pensàvem, del que donàvem per normal, per fet, per obvi, etc. I alhora obre un espai, aquí sí que en diria lliure, d'alguna manera, de tot allò que ja ha estat, d'alguna manera, mastegat. Com ens hi relacionem? Ens hi podem relacionar amb por? Ui, no sé com pensar-ho, que algú m'ho doni escrit, pensat, mastegat, etc. O dir, anem a veure. Per tant, per mi la filosofia és una invitació a pensar i a perdre la por a pensar. I aquest és un element molt important. I només si fem aquest pas podem començar a moure aquestes idees que també moltes vegades són presons.
I una de les idees que planen tot el llibre és, i això, fer-ho junts per fer allò comú en una lluita compartida que és política.
Tornàvem a la cosa dels vincles i les determinacions. També una de les grans ficcions de la nostra cultura és que podem ser com, d'alguna manera, individus en el seu castell, o en la seva torreta, o en el seu jardí, o en la seva bombolla, o en el seu perfil de la xarxa social, és igual. No? Aquesta concepció bombolla de nosaltres mateixos i el món com si estés allà fora. El món no està allà fora, està dins nostre i ens atravessa per tot arreu, per bé i per mal. Aleshores, quan jo dic junts o en comú, no és des d'una visió idealitzada de la comunitat, de l'àgora, del grup, del col·lectiu, no. És precisament des de la dificultat de viure junts. Però és que aquesta dificultat hi és sempre, per molt que ens aïllem i per molt que intentem muntar-nos un món a mida, no? Una bombolla feta a mesura. Per tant, aquesta experiència del pensar és la que ens, precisament ens exposa aquests estranys que som els uns pels altres i a la necessitat de trobar raons comunes d'alguna manera, que no vol dir pensar el mateix, de cap manera, no vol dir pensem igual, estiguem d'acord, fem consens o fem estadístiques de com veiem el món, no, és precisament en el dissens i en la, i en la, i en la dificultat d'estar junts trobarem la manera d'haver-nos de pensar d'alguna manera una mica més interessant.
I trobarem la veritat, que en un món ple de fakes, Marina Garcés, com podem discernir la veritat?
Bueno, gran tema. La filosofia s'ha dedicat des de que va obrir la boca, si és que hi ha una boca de la filosofia, a fer-se aquesta pregunta. I precisament penso que és la pregunta en el sentit que mai té una sola resposta. Qui pretén donar una sola resposta per què és veritat o quin és el camí per trobar la veritat ja ens està, d'alguna manera, dominant o exercint un domini sobre aquesta pregunta. Això no vol dir que qualsevol cosa sigui veritat. Veritat, penso que és allò que ens apropa a una manera més certa i més honesta, potser d'equivocar-nos, però de no voler equivocar-nos, no? De voler-nos donar allò que creiem que és més just, que és una altra paraula per dir veritat, no? Mira, és just això, doncs, apropar-nos en aquesta justícia dels fets i de les nostres relacions.
Avui a l'Ofici d'Educar, en temps de suplement, a Catalunya Ràdio, Marina Garcés.
M'eduques per ser lliure.
La veritat no està feta per agradar. Per això tendim a esquivar-la i a muntar-nos cadascú la seva pel·lícula d'autoenganys i excuses. Marina Garcés.
I al llibre Males companyies hi trobareu moltes reflexions. Hi ha una crítica de Barcelona precisa, preciosa, descarnada, desafiant, colpidora, despietada i constant de les misèries, del patiment, de les desigualtats, de l'especulació, de les injustícies, de la soledat, de les vergonyes. Sense futur, sense sou, sense casa, Cris, dius, morim vivint. Ai! Quin lloc hi ha per l'esperança, que deia el teu benvolgut amic Carles Capdevila? Mm.
Bueno, la ciutat, Barcelona, és un nom, en el cas meu, doncs de la meva ciutat, però valdria per qualsevol altra, les ciutats ens dolen, no? Les ciutats ens dolen en aquest sentit que potser en un temps havien estat l'imaginari d'una promesa, d'un lloc on anar a trobar, això, precisament, aquells que no coneixem, no? Aquelles idees que arriben d'altres mons, aquelles possibilitats de vida que havien de portar un futur millor pels fills, tota la gent que migra cap a les ciutats, no? Hi ha tot aquest imaginari de... I alhora la ciutat se'ns menja, no? La ciutat se'ns és aquesta, alhora també aquesta màquina devoradora de vides, de desitjos, d'il·lusions, de camins, d'amors... I... Aleshores, com relacionar-nos, a més, en un moment com el nostre on la vida urbana s'enfosqueix, no? S'enfosqueix de por, de desaucis, de violència, de pobresa, d'èxodes de molts tipus. Aleshores, bueno, també es pot fer des del lament, aleshores hi ha tots aquests discursos ultrareaccionaris sobre la decadència, en el nostre cas, avui des d'aquí parlem de Barcelona, però aquesta decadència s'està, no? Si parlem de Nova York, si parlem de no sé què, són com aquests mons de les il·lusions caigudes, jo penso que això és molt reaccionari, no hi ha decadència, hi ha gent que viu bé, hi ha gent que viu malament, i en tot cas el que hi ha d'haver és la possibilitat d'entrar en conflicte i de veure, no, quines lluites es poden, lluites en tots els sentits, polítiques, socials, però també personals, efectives, estètiques, culturals, podem desplegar en aquests mons que sembla que només se'ns poden menjar. I això és l'esperança per mi. L'esperança és poder-nos relacionar de manera viva, activa i amb experiència de canvi en el nostre entorn i present més immediat.
Dediques un capítol al Carles Capdevila i dius que es va entestar a corregir-te filosofia inacabada i te'l va tornar ple de M als marges. Aquí falta Marina, com dient que no t'amaguessis el que penses, no? Ja no t'amagues mai el que penses, és a dir, has après a dir el que penses i pagues el preu per fer-ho.
Mira, mai, honestament, ja que va de veritat això, mai se n'aprèn prou a dir tot el que penses, no tant per voluntat d'engany, sinó perquè penso que hi ha una educació que ens pesa molt, o almenys a mi, que és en la discreció, en el no fer mal, en el no entrar de forma, d'alguna manera, estrepitosa, no?, sobre l'espai dels altres o sobre allò que està passant. I potser això és un límit que, d'alguna manera, no?, aquesta cura també, aquesta cautela, aquesta... pot ser por, fins i tot, a vegades, no?, però una por no tant a les represàlies, aquesta no l'he tinguda mai, gens, sinó una mica la por al dany, no?, que es pot fer amb les paraules, també, moltes vegades. Aleshores, aquí, bueno... Se n'ha d'aprendre i tampoc ser ingenus, és a dir, no vivim sols. El nostre pensament no és un micròfon davant del món, és com aculls també amb allò que dius la possibilitat que un altre o uns altres despleguin la seva mirada sobre el món o s'hi puguin relacionar. Ara, qualsevol invitació amiga com la que em feia en Carles Capdevila en aquell moment a dir, ei, una cosa és ser cautelosos i amables en el pensament, una altra és a escriure amb por o a escriure d'alguna manera amb el fre posat, doncs això sí que... Per això confio tant en aquestes males companyies o en aquests acompanyants de vida, vius, morts, escrits, viscuts, que d'alguna manera ens van donant la mà en aquesta possibilitat d'anar traient totes aquestes capes a les paraules i als pensaments.
Entre les coses que vol trobar amb el Carles Capdevila hi ha una escola imaginària. Com era aquesta escola? Com seria la teva escola imaginària?
Home, doncs mira, és la que vaig escriure després d'Escola d'Aprenents, d'alguna manera, no? El llibre Escola d'Aprenents és molt directament conseqüència d'aquestes converses amb en Carles Capdevila i altra gent que compartim o compartíem, doncs, aquesta il·lusió no perduda per l'educació com un terreny concret, com deia també ara el Santi López Petit, no? com un terreny concret de vida present, perquè cada dia cal obrir la porta d'una escola, no és un projecte utòpic, o sigui, encara que hi hagi moltes utopies pedagògiques, l'escola s'obre cada dia, no? I els nens o nenes o els joves, però també la gent adulta, perquè educació avui travessa tots els camps de la vida, ens trobem cada dia o no ens trobem entorn del que podem aprendre els uns dels altres. I això, no?, aquest lloc de la reciprocitat, que és tan perillosa perquè sempre pot ser també la base d'un exercici de poder, de destrucció de l'altre, de vergonya, d'anul·lació de qui podem ser davant dels altres, bueno, doncs realment alhora seria, no sé, sempre tinc la idea que és el més difícil i el més simple, no? Que és allà on passa el que sembla que està més lluny sempre de poder-se canviar, no? I per això ara hi ha tanta impotència i tant esgotament en el món educatiu, en el món acadèmic, també les universitats, ens incloem tots, i alhora dius, però si seria tan fàcil, no? I una mica amb en Carles Capdevila, que tenia aquesta facilitat per posar-li un somriure a tot sense enganyar-se, perquè tampoc s'enganyava, però teníem una mica aquesta cosa de dir, ostres, és que no, seria tan fàcil fer un primer pas. Però bueno, la vida és així.
Què li devem? Què li deus al Carles Capdevila?
Mira, jo vaig tenir una amistat molt curta amb el Carles Capdevila i gairebé malalt en gran part de la petita i curta amistat que vam tenir. Però va ser una de les persones que, sí, que d'alguna manera, sense esperar-m'ho, em va fer perdre la por a una part de mi mateixa, no? Ara deies lo de Més Marina, però també a relacionar-me amb un diari, que per mi era un entorn que més aviat defugia perquè trobava que hi havia tota una relació amb el poder i tota una relació amb la paraula pública que jo havia esquivat per altres cantons, i també a posar-li una mica d'això, d'un somriure diferent a les coses, no? D'una possibilitat d'estar enfadats o de ser, no?, crítics i durs amb el món i alhora poder-li posar una tendresa que moltes vegades està penalitzada com a tova, no? Penso, bueno, podem ser tendres i rabiosos alhora.
Avui a l'Ofici d'Educar, en temps de suplement, a Catalunya Ràdio, Marina Garcés.
M'ensenyeu a pensar un món millor?
La comprensió és el que fa possible que la diferència i la distància siguin una forma de vincle. Marina Garcés.
Llegim el llibre Males companyies. El plor dels més petits el primer dia de l'escola és l'expressió d'una separació necessària. La separació és la condició per tal que l'escola existeix i per tal que la nostra societat es reconegui més enllà de la suma de clans i famílies. Com a invenció, l'escola té un doble estatut. És al mateix temps una invenció i una reivindicació. Cal sortir de casa per anar a l'escola, ser arrencats del cos de la mare, incorporar unes rutines i aprendre a conviure amb desconeguts sota l'ordre d'uns adults estranys. I una reivindicació, el dret a sortir de casa per estar entre iguals i que, convertit en obligació, permet que la casa no sigui l'únic destí possible per molta gent. Marina Garcés, valors de l'escola. Dius que l'escola ens obre la porta a ser alguna cosa diferent del que ens havia estat predeterminat per llinatge, classe social, com una emancipació possible, no?
Sí, l'escola és un instrument molt ambivalent. Ja sabem que és l'eina de la disciplina, per una banda, no? Per tant, una eina, un artilugi, un dispositiu que organitza el temps i l'espai de vida del conjunt de la població, perquè anem o no a l'escola, potser tenim fills que hem de portar a l'escola i si no, les carreteres estan plenes de cotxes a l'hora d'anar a l'escola. És a dir, hi ha tota una organització del temps social i dels espais socials entorn d'aquest moment centrat en l'aprenentatge de... I això disciplina cossos, disciplina mentalitats, disciplina ritmes de vides, disciplina... Per tant, tota aquesta crítica a la condició disciplinària de l'escola, per tant, de poder i d'autoritat, penso que l'hem feta i l'hem de seguir fent en cada un dels moments. Però alhora, i aquesta és la gràcia, no? Aquesta és l'ambivalència, i el que, és una invenció que ens hem donat socialment, que és aquella de... haver d'aprendre també a conviure amb aquells que no hem triat.
Els estranys.
A classe, clar, tornem a la cosa dels estranys, i per això m'importa tant això, no? És a dir, en principi, si l'escola pública, igualitària i oberta a tothom fos real, perquè ja sabem que tampoc no ho és, seria aquell lloc on, per defecte, almenys en un temps important de la nostra vida, ens hem d'anar a trobar des de seure a classe fins a rentar-nos les mans, jugar al pati, etcètera, etcètera, tot el que vingui a partir d'aquí, amb altres que estan allà perquè ens han tocat, perquè són els que tenen la nostra edat o no, o també tant de bons barregéssim més també entre grups d'edat, etc, etc. Bueno, clar, això, i alhora ho hem de fer d'una manera que passi per donar-nos també les eines, els coneixements, els aprenentatges que ens permetin sortir al món amb... No, amb capacitats i recursos iguals, que no vol dir els mateixos sempre, però per fer-ho. És a dir, per anar a trobar el món alhora de manera pròpia, de manera singular, per cada un de nosaltres. Per tant, és un lloc on que està al servei de cadascú, de cada nen, de cada nena, de cada jove, i alhora d'aquests que som vivint junts. No? Per tant, ostres, quan veig com es maltracta l'escola per part de les administracions públiques, per part de també totes unes veus dels mitjans de comunicació que s'expressen a través dels mitjans de comunicació com si fos quasi un espai residual, no? Una mena d'abocador de vides inútils. Penso, és que estem maltractant, no? Una de les coses més precioses i, com deia, més perilloses que hem inventat, però precisament perquè és tan perillosa l'hem de cuidar molt i l'hem de realment mantenir com aquest espai de, no? de trobada i alhora d'exigència que podem tenir amb la nostra pròpia societat. És on es disputen els futurs possibles i també els impossibles, i és on es posen les portes tant d'entrada al món com d'exclusió i d'inclusió a determinats mons. Per tant, compta amb l'escola, perquè no és aquell espai innocent on anar a perdre les hores en què moltes vegades sembla que l'hem convertida.
De fet, tu parles del llibre de la figura, em va cridar l'atenció, del novato, que dius altera l'escola perquè posa al descobert les vergonyes, les culpes i fins i tot els crims. Dius que l'escola es mostra com una institució que custodia la llum del coneixement universal alhora que gestiona l'obscuritat dels secrets socials. Llum i foscor. L'escola una mica com a reflex de la societat o com a compensador de desigualtats, no com una mena de laboratori del que pot emergir el pitjor i el millor, no?
Sí, fixa't que aquest és un article sobre diferents pel·lícules i o imaginaris en el que hem representat el primer dia d'escola. Hi ha moltes pel·lícules, moltes sèries, també els telenotícies dediquen sempre un espai al primer dia d'escola, els nens que ploren, etc. I sempre, sobretot en pel·lícules i sèries una mica inquietants, hi ha la figura del novato, que ho he mantingut amb cometes en castellà, perquè és una paraula que bueno, té traduccions, però la reconeixem poc, més enllà de dir-la així, que...
I tu, el pobre novato, li dones un paper fonamental, clar.
No, és que és molt interessant, perquè, clar, alhora, dèiem, l'escola és aquell lloc on ens podem trobar amb els que no hem triat, no? Amb els que ens toquen, amb els que el profe que et toca, el company de classe que et toca, etc, etc, per bé i per mal, però alhora és una comunitat que es va, d'alguna manera, a partir d'aquí, a partir d'aquesta trobada amb els estranys, organitza el seu ordre intern. No? Aleshores hi ha les famílies benestants, les menys, aquells que acaben d'arribar, els que no, els que venen de fora, els que parlen una llengua, els que parlen una altra, i entre els companys, nens, nenes, joves, doncs també els popus, que diuen ara, els no, els que, el que està raconat, bueno, tot allò que ja sabem sempre, no? Una geografia humana molt complexa que representa la nostra societat en versió petita. Què passa amb el que arriba nou cada any? No? Per una banda hi ha aquella expectació, jo me'n recordo, bueno, a veure si aquest any ve algú nou, jo anava a una escola molt petita, aleshores clar, que arribés algú nou era com, uah, entrava aire fresc per la finestra, però també podia ser un argument de decepció immediata o no és com ens l'esperàvem i pot ser un element molt inquietant. I això moltes pel·lícules des de no, des del James Dean, des de, bueno, n'hi ha, i després ara hi ha sèries molt actuals que també exploten aquesta figura, és el nen o nena que arriba nou en una comunitat que ja s'ha creat les seves maneres de reconèixer-se a si mateixa, però també la família que arriba nova, per exemple, en un determinat barri o en un determinat entorn, i introdueix un element, en aquest cas estrany, entès com a inquietant. És un grandíssim argument de mostrar els límits de la comunitat, també, no? I de com, en el fons, sempre estem tornant a tancar-nos al voltant d'aquells que, bueno, ens ha tocat anar junts, doncs molt bé, tornem a tancar els límits del que és possible entre nosaltres. I quan arriba algú nou, compte que ens pot posar en perill o pot començar a veure amb uns altres ulls tot allò que nosaltres hem anat normalitzant i, per tant, desbaratar-ho.
I parles també d'un sistema educatiu i cultural que al mateix temps que ens forma, ens incapacita. Com pot ser, dius, que siguem cada cop més cultes i més obedients? Què li falta o li sobra a l'escola, des del teu punt de vista?
Bé, això penso que passa en general en el conjunt de la nostra societat en aquest moment, a l'escola, però també a la informació que rebem a través dels mitjans de comunicació, de les xarxes, també diria bona part de les experiències culturals que podem tenir doncs en les diferents institucions culturals, exposicions, teatres, etc, que és que tenim doncs un gran accés, grandíssim, de fet ens sobrepassa i ens satura de tot, de coneixement, d'informació, de dades, d'experiències, de menús, de culturals, de tot el que podem fer, i alhora ens sentim, jo penso, en general, i ho he escrit també en altres llibres, com bastant impotents davant de la realitat. És a dir, sí, sé tot això, però què faig, no? Sí, totes aquestes vides són possibles, però i la meva, què dimonis és? Sí, puc llegir o puc anar a veure, és igual, o puc... aquesta mateixa experiència ara en versió ja no llibres, sinó plataformes audiovisuals, no? Puc veure totes aquestes pel·lis i totes aquestes sèries, però al final ja no sé ni què estic veient, no? Aleshores, això va generant una... en lloc de més proximitat amb el món, amb la vida, amb les vides possibles, amb allò que podem imaginar, fer, pensar, canviar, com una distància. És paradoxal, no? Perquè dius, bueno, però si tens més element, més ingredients que mai per fer la teva vida o la nostra vida, però alhora va generant un esgotament, una distància i una impotència que és alhora personal i alhora política en el sentit més bàsic de la paraula, és a dir, de què fem junts amb allò que sabem, amb allò que ens passa. Si ho traslladem a l'àmbit, per exemple, clar, actual, doncs, de crisi climàtica, energètica, etc., no és que no sapiguem què passa, fa molt de temps que sabem què passa i què està passant. Però sembla que està a una proporció, a una dimensió, a una velocitat que sempre està més enllà del que podem... Per tant, quin valor té aquest saber? Com el resituem en un camp d'experiència possible que no vulgui dir jo m'ho monto i jo em salvo a mi mateix, em faig el meu jardinet o la meva vida d'autosubsistència? Vol dir, com escalo, no? Com dimensiono allò que... ser del món i de totes les vides possibles i de tots els no futurs impossibles i de tot el que ens situa i ens dessitua per d'alguna manera anar-ho integrant en una manera això activa i amb sentit d'estar en el món.
Clar, però què fem amb aquest malestar?
Doncs intentar no menjar-nos els sols i que l'única sortida no sigui la pastilla, que és que estem aquí, saps? Clar, és que estem aquí. És a dir, el malestar hi és, la inquietud hi és, les pors hi són. hi ha dues ficcions. Pensar que podrien no ser-hi, que això són les ficcions, les utopies bones i dolentes, és a dir, podem viure, no?, en l'estat de felicitat etern, etc, etc. Això ja ho hem inventat des del cel fins a totes les ficcions utòpiques i distòpiques. L'altra és, hi són i hi seran. Però com ens hi relacionem, i sobretot com ens hi relacionem d'una manera que no sigui impotent i victimista i acabem amb la pastilleta tots sols a casa morint de pena.
Ai, per favor.
No, és que, però és que estem normalitzant això.
Males companyies. Sí. Avui la Marina Garcés a l'Ofici d'Educar en temps de suplement a Catalunya Ràdio.
Sisplau, el senyor tenir esperit crític.
L'amistat potser és això. Convertir l'invitat en l'anfitrió de la teva pròpia vida. Marina Garcés.
La Concepció Rubies i Trias, la Sió, l'àvia materna de la Marina Garcés, va morir amb 100 anys durant la pandèmia i el comiat impossible s'ha convertit en el darrer capítol de Males companyies que reivindica una dona valenta, exigent, activista, compromesa, que no ha volgut reivindicar-se, dius, mare lluitadora de 7 fills i que heu recuperat a través de les seves cartes. Ella marxa a França de joveneta i torna al 1940 amb l'últim tren de París, casada, embarassada i sola, tornava a casa per parir i va quedar vídua abans dels 50 anys. Ole,
ole, sí, sí. Ole. Li dediquem un ole.
Ole per la Sió, per l'època i sent dona. Què diria ella si ara la tinguéssim aquí?
Ah, faria una mirada així com dient, va, no exagereu, que tampoc n'hi ha per tant. Que penso que és una gran saviesa, no creure's ni massa heroi ni massa víctima de la història.
D'ella en destaques el seu pas per l'institut, escola, l'esperit d'una escola que era una manera d'estar al món, una escola en què no s'havia d'expressar els alumnes, no s'havia d'apressar els alumnes. Això és molt curiós perquè es llevessin al matí, ells no feien mai tard a l'escola i això és un gran indicatiu, perquè normalment els nens que els hi dius que a l'escola tenen com un atac de mandra. Sí. Per tu, què va ser el més rellevant d'aquesta escola i de la seva manera d'estar al món, no? I sobretot l'èxit entre l'alumnat que ho va viure.
Sí, és molt bonic perquè la meva àvia, que va morir amb 100 anys, per tant l'hem viscuda molt, els nets també, i els besnets, sempre parlava de moltes coses, una dona que llegia, que sabia moltes coses, no va poder estudiar perquè la guerra va interrompre la seva vida, els estudis i tot el que havia de ser i tot el que no va ser, però sempre tenia moltes coses al cap i allà on podia. Però el fil conductor de tot el que ens explicava sempre va ser aquest institut escola, aquesta experiència tan curta d'uns anys, d'una poca gent que van gaudir d'aquesta escola pilot al Parc de la Ciutadella de Barcelona en un moment donat, durant la República, una escola pública que havia de ser model de tot el que havia de venir, i on es van sentir, i ella ho explicava, ens ho explicava sempre, això, ben tractats en tots els sentits, no? Ben tractats no en un sentit paternalista, tou, de ai, pobret, no. Ben tractats en tots els sentits, és a dir, el millor coneixement disponible al nostre temps és per tots vosaltres, ho és per nois i noies, però també no només el coneixement del llegat cultural, sinó la natura, el parc, feien tot sempre, hi ha alguns episodis explicats aquí en el llibre sobre com començaven les classes sempre, aprofitant el que tenien al voltant, al Parc de la Ciutadella, com es relacionaven això amb un apreci, no? Què vol dir apreciar allò que tenim entre mans? Un llibre, cuidar una llibreta, no tirar un paper a terra, però també mirar els ulls de la persona amb qui parles, també saber el nom dels teus alumnes o dels teus professors, tot aquest tipus de coses que són tan... Per això dèiem allò, és que seria tan senzill, no? No cal omplir la vida d'apps rares, ja les farem servir. Si ens tractem bé i si apreciem el món i les persones amb qui vivim, ja farem servir les apps o les no apps o les coses que siguin. És a dir, no hi ha un rebuig a res, és com quina és la base d'una bona vida i d'una bona educació. I això ella ho va viure un temps molt curt, als 17 anys ja se'n va anar a França perquè va esclatar la guerra, bueno, per diferents vicissituds, va anar a parar sola a Toulouse, com altres dels seus germans i cosins que els van desperdigar pel sud de França, però es van portar això amb ella. I sempre ens en va parlar. I aleshores jo, una mica era també un homenatge a què passa quan tens un món dins teu, en aquest cas li va donar l'escola, que d'alguna manera ni les derrotes més terribles de la guerra, de les guerres, perquè també va venir després la Mundial i la... i els alemanys, etcètera, etcètera, no poden destruir mai això, no?
De fet, dius que tenir aquesta escola al cor de la teva àvia va ser el seu antídot contra tot el que va venir després i que li va permetre no rendir-se al món. Mm. És molt bonic, això, no? L'escola com a antídot del que ens pugui portar la vida.
Exacte. És ben bé això. Jo ho he vist en els seus ulls sempre i després ho he entès llegint tots els materials que vam trobar quan ella va morir, que són les cartes d'això, del seu exili juvenil, després de la seva vida de dona jove, amb el marit encara a França. Bueno, tot això fa que hi hagi molta lletra escrita, però alhora ella escrivia molt i té moltes notes, ja de quan anava a l'escola, és a dir, de quan era un adolescent, de reflexions, també de treballs que hem trobat i redaccions d'aquell moment. I però és que ho vaig veure sempre en els seus ulls. Hi havia una cosa invencible, que pots dir, bueno, és de tarannà, és de persona. No només, és això, no som individus només. Som els mons que ens han fet possible mirar d'una determinada manera les coses, no? I sí, jo penso que, home, 40 anys de dictadura, no? Quan tot just començaves a volar, molts s'han perdut pel camí i la derrota ho és en tots els sentits. No és només a la política, és derrota moral, és derrota personal, és derrota cultural, és derrota material. Doncs, d'alguna manera, ella, que no tenia res més, va tenir el seu antídot en aquest record i en aquesta experiència.
I seria l'ideal de l'escola que fos com un antídot per protegir-nos de tot el que ens pugui portar la vida?
Si entenem un antídot no com una curassa, és a dir, no es tracta de crear pantalles respecte al món, sinó com això que, no, que d'alguna manera sempre està alimentant una altra cosa, no, que el verí del món, si parlem d'antídot, no, aquesta cosa verinosa que hi ha a la societat, la podem... No? La podem interrompre, la podem desmuntar, li podem donar la volta i no enganyar-nos, mai enganyar-nos. Jo penso que mai hi havia una mirada d'autoengany en la manera que la meva àvia es va relacionar amb la seva vida i amb tot el que va passar, però sí, això, no deixar-se enverinar la sang, és això que es diu ara tòxic, no? Que és una paraula que no m'agrada, però hi ha una toxicitat, no, en les maneres que tenim de viure, que sí, necessitem bons antídots i una experiència de dignitat a la base de la vida, és a dir, que tu en el moment en què t'inicies al món amb altres has pogut tastar la dignitat, encara que sigui un tast, jo penso que sí, que és un gran antídot.
La Sio no es va cansar mai de parlar de la seva escola, els fills nets i besnets. I alerta, per què tu dius que l'Institut d'Escola va fer possible, sí, la creació d'homes i dones lliures, però no més capaços de canviar les condicions de brutalitat del seu propi temps. No van frenar els feixismes. I dius que això és una lliçó històrica a tenir en compte ara. Mm. Et fa por que el neofeixisme torni a entrar a les aules?
Bueno, era rellevant tornar a estar, no, directament amb aquests materials d'una noia joveneta en el moment que està arribant el feixisme a Europa i a Espanya, i ella ho viu encara des d'aquesta, no, impregnada d'aquesta experiència de dignitat que va ser la seva relació amb l'Institut Escola. I penso que és interessant de rellegir-ho avui. Jo, de fet, estava escrivint Escola d'Aprenents durant el confinament i quan va morir la meva àvia i quan va passar i quan em vaig trobar, per tant, també llegint tots aquests materials. I pensava, és interessant no oblidar-nos i no caure a la trampa de pensar, que a vegades és l'utopia pedagògica, que una escola pot salvar el món. Les escoles no salven el món. Les escoles són part del món pel millor i pel pitjor. I són espais d'això, de dignificació de la vida, però també poden ser-ho d'embrutiment i de dominació. I, per tant, són un camp de batalla. I en aquests moments l'extrema dreta, no, que està d'alguna manera fent alhora avançaments polítics per la via institucional, però també una guerra cultural molt forta en molts àmbits de la vida, morals, no? Amb el feminisme, amb l'avortament, amb tots aquests temes que saben tocar també i polaritzar de maneres tan, tan simplistes però tan efectives, també han entès que l'escola és un camp de batalla i que, per tant, hi ha tota una guerra a jugar en aquest espai que hem d'anar molt en compte, que no, per ingenuïtat, no? I per pensar que l'escola sempre està allà per fer de manera inintencionada, doncs no ens passi per alt.
Et fa por la guerra? La guerra a Europa, la guerra al món?
Jo penso que la guerra no ha deixat de ser-hi mai, i no ho dic des d'una metàfora ni des d'una mena de així, la vida és guerra. No, la guerra no s'ha aturat mai. A mi m'ha dolgut molt les moltes vegades que s'ha repetit des de que va començar la invasió d'Ucraïna, que, no, que tornava la guerra a Europa després de 50 anys. No és veritat. no és veritat. O sigui, Espanya és un dels principals productors d'armes i d'exportadors d'armes al món, com altres països europeus. França és un país altament militaritzat i la guerra no ha deixat mai de ser-hi. També va haver-hi la guerra dels Balcans, però és que la guerra no és només aquella que veiem darrere o davant d'una determinada frontera. És tota una manera d'entendre, no, el món al que vivim i de fer-lo real a través d'una guerra que és econòmica, que és bèl·lica, que és ecològica, que és emocional. I per tant, sí, em fa por la guerra, i em fa por la guerra sobretot que no veiem, no? I que no volem veure.
D'aquí la importància de la memòria històrica i de sentir atentament testimonis com el de la Sió, no?
Sí, perquè és això, molt bé. Per exemple, no? En el cas espanyol, la guerra, aprenem les dates, 36-39, i després comença la d'Europa, 39-45. És mentida, la guerra va continuar, i la guerra es va seguir també lluitant. Per tant, gent com la meva àvia van seguir lluitant quan algú va dir s'ha acabat la guerra. I si no, no haguessin estat aquí i no ens haguessin deixat també tots aquests llegats de vida, d'escrits, de textos que hi ha també en el llibre que no són seus i tantes altres coses que per mi són precisament allò que ens permet seguir lluitant totes aquestes guerres.
Avui la Marina Garcés, Males Companyies, a Catalunya Ràdio, a l'Ofici d'Educar.
Conèixer el món m'obre la ment.
Fer de la teva vida un desafiament implica fer del dolor una força col·lectiva. Marina Garcés.
Dius dels avis, el Carles i la Sió, que tot i que van tornar, no van tornar mai. No pots tornar si el teu món ja no existeix i no t'incorpores al sentit col·lectiu del que trobes. Dius que el secret de l'àvia de no envellir mai va ser que alguna cosa d'ella no va passar a la frontera dels 20 anys. Els que venim després som descendents, dius, d'unes vides que van quedar allà. I molt interessant també com viu l'àvia la relació de parella del Carles i el Sió, no? Diu, estimar és tenir cadascú un món propi i posar-los de costat. Visc al teu costat dins del meu món, contraposat a la grisor d'aquella època del franquisme, no? Lliçons a aprendre, no? Que ens han deixat, que t'han deixat,
no? I tant, perquè sempre ens pensem que ho estem descobrint tot, no? I cada generació és normal, eh? Això és aquesta mena de voler tornar-ho a pensar tot. I doncs ara, per exemple, estem en un moment en què penso que d'una manera molt interessant s'estan tornant a qüestionar les maneres d'estimar, les maneres de generar vincle familiar, que no és només el que en diem models familiars, sinó realment què vol dir estimar-nos els uns als altres quan formem part de la vida dels que ens envolten, què volen dir les unions, què volen dir els trencaments, perquè seguim, ara ens podem ajuntar de moltes maneres, però ens seguim separant de la mateixa, no? Que és vinga, trencar-ho tot, no? I dius, bueno, si ens podem ajuntar de tantes maneres, per què no ens podem separar també d'altres maneres? Separar, en aquest sentit, no? De vincular i desvincular moments de la vida. I jo penso que una de les coses que és molt bonica de... Clar, la meva àvia era una persona que és això, amb 17 anys em va anar... Vull dir que no hi ha una elaboració intel·lectualitzada, sí que després va poder anar llegint, però hi havia un sentit que jo crec que va aprendre molt també en aquesta experiència escolar d'un companyerisme, d'una amistat profunda com a base de qualsevol amor. Després l'amor prendrà forma de parella, de no parella, de família, de el que fos, però sobretot hi havia com una, no, una condició primera i principal que és ser amics, no en aquest sentit de seguirem sent amics, no, de profundament amics, no? Profundament amics són precisament aquells vincles que no venen de la relació de sang familiar, però que es converteixen en, d'alguna manera, en part indestriable de la teva vida, no? I per ella un marit li feia horror tot el món així molt de ser dona objecte, de ser dona de no sé qui, de tenia un rebuig a una feminitat que tocava d'alguna manera, però el tenia visceral, o sigui, li venia de jo que li venia de mena, i aleshores ella trobava en aquest lloc, no?, de dir, bueno, és que sobretot hem de ser amics, en aquest sentit. Clar, que això ho diu una noia de 17 anys, a l'any 30 i picos, com que dius, l'està com refusant, no, al contrari, és la declaració d'amor més gran. I aquesta idea de tinc el meu món al costat del teu, també, dius, bueno, no, el món dels enamorats és un, no?, i doncs ella, no, visc al meu costat dins del, no?, no, visc en el meu món al teu costat. I això dius, Ostres, doncs penso que n'hem d'aprendre molt d'aquestes coses.
I acabem amb els ulls de la comprensió de l'àvia Sió, que ve a dir que estimar i ser estimada és poder veure i comprendre'ns en l'altre. Comprendre no és justificar ni compadir, és aquesta mena d'afecte que se sap a part d'allò que mira, sense necessitat d'identificar-ho i d'identificar-s'hi. Com ens pot ajudar a mirar el món aquests ulls del comprendre, Marina?
Jo penso que és quasi el fil conductor de tot el llibre, que tot i que està composat de textos i assajos diferents que he anat recollint i reescrivint i creuant en els últims temps, hi ha aquest fil conductor de la pregunta per la comprensió, no? que tornem al que dèiem abans. Podem saber moltes coses, engolir molta informació, documentar-ho tot, però i si no entenem res del que passa? I el mateix amb les persones, podem seguir els perfils de, no, i saber cada minut què fa la nostra gent o bueno, la no nostra, és igual, qualsevol del món, és a dir, saber-ho tot de tothom, i ens entenem molt poc, no? Aleshores, aquesta pregunta per la comprensió, que ja parteix d'un dels primers textos d'Albert Camus, que també parlava, no?, de què vol dir realment aquest exercici tan exigent de voler comprendre sense a apropiar-nos del sentit dels altres, no? I sobretot sense que vulgui dir que comprendre és justificar o jutjar la vida per ella mateixa. Per tant, és alhora un acte de coneixement i un acte d'estima, no?
Diu la Marina, entre les ombres d'una memòria que es perd, només podem alçar preguntes impertinents que ens ensenyin sense por a recordar el que sabem i el que no sabem també. Males companyies. Marina Garcés, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Busqueu aquest llibre. Preciós com està escrit. Jo et diria, fes poesia. I no esperis a fer-te gran, com alguna gent. Fes
és molt
poesia.
Divertit. Aquest llibre m'han dit, escriu novel·les, escriu teatre, i ara tu em dius,
fes
escriu poesia.
Fes poesia. Bueno,
ja veig que gràcies. Tinc moltes coses a fer.
Una abraçada.
A tu.
L'ofici d'educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'ofici d'educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'ofici d'educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'ofici d'educar.
Llibres per somiar.
I el llibre per somiar d'avui és Nosaltres les persones, de Dieter Bogge, de Libros del Zorro Rojo. Jaume Centelles.
Hola.
Què ens explica aquest llibre?
Aquest llibre és un llibre d'aquells que podíem anomenar catàleg, saps? Perquè no hi ha una història concreta, sinó que van apareixent, en aquest cas, persones. I explica en què ens assemblem i en què ens diferenciem les persones unes de les altres. Les il·lustracions són precioses. És un llibre d'aquells que si has de dir, ai, no sé què regalar, aquest segur que quedes divinament. A mi m'ha agradat molt i està explicat d'una manera molt senzilleta, perquè cada pàgina són com uns pensaments, com unes frases que et porten a la reflexió, a parlar. De fet, fixa't, nosaltres les persones existim des de fa molt de temps, bé, potser des del primer australopitecus, aquell de fa 4 milions d'anys, que tenia un cervell que feia mig quilo, recordes? I ara, mica en mica, generació rere generació, hem anat augmentant la capacitat craniana. Quilo i mig pesen ara, diuen. Tot i que els últims estudis diuen que aquestes generacions, sobretot des de l'arribada d'internet, ja no són tan intel·ligents com les anteriors. No ho sé, això no ho sé. M'agrada molt.
A veure, Jaume, eh?
Això diuen els estudis de la gent que en sap. Esperem que s'equivoquin. M'agrada perquè ja et dic, mira, per exemple, aquí obro aquesta frase i diu, hi ha gent que va d'un lloc a l'altre, hi ha gent, i unes il·lustracions precioses, altres que hi ha estones que t'has d'esperar fent cua per anar a comprar, per exemple, o simplement surts a passejar i hi ha una senyora aquí amb uns gossets, o mira, aquesta m'agrada molt, aquesta és molt divertida. De tant en tant necessitem deixar a un costat les obligacions. I és veritat, se'n va treballar, no pot ser.
I veig que hi ha unes...
Aquí hi ha tres personatges vestits de negre, que són tres monges jugant a pilota, a futbol. Estan jugant a futbol, és molt divertit. I són frases així, d'aquest estil. De vegades ens agrada veure coses maques, ens agrada vestir elegantment als homes, a les dones. De vegades ens agrada conversar. També de vegades diem alguna mentida. No sempre diem el que pensem. És preciós, un llibre xulo, xulo. Les imatges són molt elegants, un llibre que està ben editat, ben fet, i que donarà molts motius de conversa amb els vostres fills o amb els vostres alumnes, si sou mestres. M'agrada molt. Nosaltres, les persones, som així, diferents, però en el fons tenim alguna cosa molt fonda que ens uneix a tots nosaltres, no sé.
Estàs filosòfic, avui. Nosaltres, les persones, d'aquí que fem la pregunta, que la pregunta, què et sembla? A què juguen les monges? A quin esport juguen les monges?
Les monges que apareixen aquí?
Sí, juguen
a un esport concret.
Respostes a l'ofici d'educar @ccma.cat. Teniu temps fins diumenge. I ja tenim els guanyadors del llibre Els Iris, que són
La família, en Lluc, en Robin i en Marc González.
Que semblen una família de còmic.
Sí, doncs,
eh? Jo els hi posaré uns antifassos.
Ja està, vinga, superheròs.
Felicitats, enhorabona, aquesta família. I recordem la pregunta, Jaume.
A què juguen les monges que apareixen en aquest llibre?
Recordeu, respostes a l'ofici d'educar @ccma.cat. Teniu temps fins diumenge. Jaume Centelles, tu i jo tenim coses diferents, eh?
I algunes que ens uneixen, podríem també.
Podríem sortir en el llibre.
Sí.
I veurien les diferències entre tu i jo. Tu ets molt més alt que jo,
Una cosa que ens uneix...
I molt més savi que jo.
A totes les persones és...
Molt més simpàtic.
El dit polze, això és el que ens uneix, el dit polze.
Jaume Centelles, petons. Fins a la propera. Adéu. Acabem amb la crida pel barcamí de la bici de la Lola, de l'Alba, la Laia i la Judit.
La bici de la Lola és una història que ara s'està convertint en conte. Més que conte, àlbum il·lustrat. És a dir, un gran format amb una 50ena de pàgines, molt visual, il·lustració i amb el text just i necessari. Només, de fet, hi ha els diàlegs, ben planers, per totes les edats.
És un conte per parlar sobre les violències sexuals amb les peques, amb els peques, que anima a les peques a comunicar, a llegir, a identificar, a reconèixer i a comunicar. I després anima les grans, sobretot, a escoltar, a estar atentes i a protegir per sobre de tot.
Serà molt visual i el que volem és que es vegi molt clarament un diàleg entre el món real i un món amb un punt màgic, fictici, imaginari, que el punt d'unió entre aquests dos mons és la bici, un personatge essencial que acaba representant l'alter ego de la Lola, de la protagonista.
Una història que explica no només la història de la Lola, sinó també com la Lola es relaciona amb tot el seu entorn i tot l'entorn també s'implica amb aquesta resiliència, no? En el fons, la resiliència és pròpia de la Lola, però ella engega tota una sèrie de recursos per reparar la seva bicicleta.
I, de fet, amb això el que posem la mirada és en passar de les vivències individuals o dels processos individuals als processos col·lectius, no només en relació a allò viscut, al fet viscut, sinó també precisament en relació als processos de reparació de danys o de resiliència, no?
I la història en si, amb aquest diàleg entre la fantasia i el real, també valida la fantasia com un recurs propi de les criatures per gestionar allò que els hi succeeix i des d'allà on també parlen.
El que volem també és que no sigui una història fosca, una història negativa, sinó el que hem fet és donar-li la volta i mostrar totes aquelles emocions que van vinculades amb la capacitat de resiliència, com pot ser la força, la tendresa, la vulnerabilitat també.
La vitalitat, l'aventura, el joc.
Convidem
a participar
i viure aquesta aventura.
I a difondre.
La setmana vinent als pilars de la salut mental de la infància. Us deixem amb Marina Rossell. No em penedeixo de res. Sigueu impertinents, lúdics, positius, alegres i una mica d'empatia per salvar el món. Petons de la Núria Ventura i la Rosa Silloé. Fins la setmana vinent.
No res de res. No em penedeixo de res. Ni del bé que m'han fet, ni del mal, tot plegat m'és igual. No res de res, no res d'això no em diu res, ho he pagat, ho he esborrat. Que hagi estat. He aclarit la foscor de records i de plors, de menyspreus i plaers. No, no en vull saber res. he escombrat els amors que em cremaven el cor, convençuda de tot, recomenço de nou. No, res de res, no, ja no m'entristeix, ni el que faig jo ho vaig fer tot plegat ho tornaria a fer. No, res de res, no em penedeixo de res per l'amor